una de plata. És la millor actuació de la història dels atletes espanyols als Mundials pel que fa a medalles. L'última medalla la va aconseguir el murcià Moca Tira a la prova dels 5.000 metres masculins amb victòria d'Ingebrigtsen en aquesta prova. Al matí, l'últim català en participar al Mundial va ser el lleidatà Ayad Lamdassen, que va quedar 22è a la marató masculina. Estats Units tanca com a líder del medaller amb 29 medalles, 12 d'elles d'or, sent també la millor selecció del Mundial.
I al Mundial de bàsquet, en aquest cas, ja tenim la primera gran sorpresa. França, actual subcampiona d'Europa, ja està eliminada a la primera fase de la competició. A més, avui torna a jugar la selecció espanyola, ho farà contra el Brasil, a priori, que és el rival més complicat del grup.
Sí, la selecció espanyola, amb quatre jugadors del Barça i un català, Joel Parra, que va guanyar per 30 punts de diferència a Costa d'Ivori el passat dissabte, juga avui a 3:45 de la tarda, hora catalana, davant Brasil, que la primera jornada també va guanyar a Iran. Avui, aquesta quarta jornada del campionat, té un altre partit destacat. A partir de quan passin 10 minuts a 3:45 de la tarda, hora catalana, s'enfronten Grècia i Estats Units, que va guanyar amb comoditat els seus primers partits.
I avui comença l'Open d'Estats Units de tenis, l'últim gran slam de l'any. Carlos Alcaraz defensa el títol aconseguit l'any passat. La gran atracció del dia és el retorn de Novak Djokovic, que torna a disputar el campionat dos anys després. Ho farà avui en un partit contra el francès Müller.
Sí, el serbi no va voler donar informació de la vacunació i no va poder disputar la competició ara fa dos anys. A partir de la 1 de la matinada, Djokovic s'enfrontarà al jugador dels Estats Units a Girona. El serbi és l'actual número 2 del món, però aspira a recuperar el número 1 que defensa Carlos Alcaraz. De fet, hi ha molt poca distància entre els dos al rànquing. El murcià, que va guanyar l'US Open l'any passat, demà dimarts contra l'alemany Kopfer.
He de fer servir el cotxe cada dia. Puc reduir les emissions? Hi ha alternatives per aconseguir-ho?
Sí, hi ha opcions per fer-ho. A Repsol estem desenvolupant combustibles renovables, com ara els biocombustibles avançats generats a partir de residus i els combustibles sintètics a partir d'hidrogen i CO2 per poder assolir les zero emissions netes. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
9:02, el trànsit.
Espai patrocinat per Meroil, estacions de proximitat.
Des del Servei Català de Trànsit, allà hi tenim comptant cotxes la Mireia Camats. Bon dia, Mireia.
Hola, bon dia. A hores d'ara la situació és tranquil·la a la majoria de vies, però a la C25 a l'eix transversal hi ha un carril tallat a Sant Saturni de Jormort en sentit Lleida per un camió avariat i això provoca mig quilòmetre de cua. I a la ronda litoral de Barcelona a la B10 hi ha retencions de zona Franca al Port en sentit Besòs i de Bac de Roda a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Volem que l'estiu et vagi molt bé. Vine a posar benzina a Meroil, estalvia en preu i gaudeix de grans avantatges amb les nostres targetes i d'una àmplia gamma de carburants de màxima qualitat per a un millor rendiment i cura del motor. Troba la teva estació de proximitat a meroil.es. Que tinguis un estiu fantàstic. Meroil. Estacions de proximitat.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1, rememorant discursos.
I have a dream that one day this nation will...
I és que avui, 28 d'agost del 2023, just avui fa 60 anys del famós discurs I Have a Dream de Martin Luther King, que demanava que s'acabés amb el racisme als Estats Units i remarcava que tots som iguals. És un dels discursos, òbviament, més recordats de les últimes dècades. I ves per on, casualitats de la vida, justament avui, que fa 60 anys d'aquest discurs històric, la nostra estimada Anna Ballonesta serà la pregonera de la Festa Major de Vilafranca. Just avui, 60 anys després, serà a 9:45 de la nit, als peus de la Basílica de Santa Maria, i tots els oients que el vulgueu veure ho podreu fer per Penedès Televisió, al seu web, pels que no sigueu del Penedès, o bé anant-hi. És una hora molt raonable. 9:45 de la nit... Si demà no treballeu gaire d'hora, us aneu als peus de la Basílica de Santa Maria i tots a escoltar l'Anna Ballonesta. Els del món de RAC1, evidentment, confiem molt en tu, Anna, moltíssim, tant que des d'aquest programa t'hem preparat un tutorial de tot el que has d'evitar si vols fer un bon discurs. Som molt de fer tutorials aquí al Morracó aquest estiu. A veure, en primer lloc, i importantíssim, no facis falses promeses.
Jo us prometo que les coses canviaran.
Bien!
I que les vostres condicions milloraran.
Bien!
I si una cosa prometo, i això sí que us ho prometo, perquè això jo ho puc prometre, és que el meu sou pujarà.
Bien!
Bastant!
tingues molt clar on ets i sobretot a qui et dirigeixes.
Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. ¡Viva El Salvador!
¡Viva El Salvador!
Sobretot, no oblidis venir dinada de casa, que ja sabem què passa.
Estamos satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... El problema es que me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar.
Claro, claro. I sobretot, Anna, recorda agafar tots els papers.
Avui Viquipèdia celebra 20 anys. Hi ha un tràfic de papers, ara. Anna Ballonesta, el 14 de gener 2001 es posava en marxa la...
Sí, com dèiem, el 14 de gener del 2001.
No perdis els papers, sobretot agafa'ls. Ara bé, facis el que facis, pots estar tranquil·la en una competició d'errors garrafals i de discursos que passaran a la història, però vés a saber per quins motius, sempre n'hi haurà un que et guanyarà per golejada.
Un piquito.
El món a RAC 1 amb Sergi Ambubio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC 1 amb Sergi Ambubio.
9 i 6. Arrenquem la tertúlia.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb les periodistes Estefania Molina, Sílvia Cànovas i Joan Bordeus i el matemàtic i expert en intel·ligència de dades, Aleix Ràmia.
Joan Bordeus, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Joan?
Molt bé, encara zombi la ciutat. Pensava que ja seria primera d'algú i no, és última, més que primera.
Sí, és veritat. És veritat. Encara hi ha... Bueno, la sensació aquesta agradable de Barcelona a l'agost. És veritat, semblava que podia haver-hi més moviment, 128 d'agost ja, però sembla que...
Una miqueta, jo sí. Jo, ves, precisament entrant a la ràdio he pensat, ostres...
Aleix Ràmia, bon dia.
Bon dia, molt bon dia. Una mica més de moviment, no? A més, de fet, permeta'm un segon també, sí. Bon dia i felicitar a ma mare, que és el seu aniversari avui.
Home!
Que bé que coincideix amb el dia que vaig a la ràdio, doncs felicitats.
Quants anys fa la teva mare?
51, si no veig malament. Potser m'estic equivocant avui tindré un missatge de crítica. Esperem ser mica bon fill.
51, quants, com es diu la teva mare?
Lídia.
Doncs per molts anys a la Lídia en siguin 51, 52 o 40.
Any amunt, any abaix.
Que siguin per molts anys a la Lídia. Sílvia Cànovas, bon dia.
Bon dia. Ja.
Què ha passat? És que ara m'ha sorprès, perquè veig a la Sílvia i porta un collaret de tot bé, no?
Sí, sí, però tinc una contractura severa, molt gran, bueno, severa, a les cervicals, i he de portar això. El primer dia de vacances vaig començar a trobar malament, i ja ho tenim. Ara ja porto 20 dies amb medicació, amb collarí, amb collaret... Bueno, sí. Millor, perquè la gent que m'escolta ja em coneix, que encara no m'ha vist, perquè, clar, he empalmat. Ara tornem a Vilafranca, perquè són festes, i ara comença a veure amb la gent, i llavors la gent s'espanta.
Sí? Són festes de Vilafranca?
Són festes, i em va perfecte tenir la Mònica Usar aquí, perquè el dia 30 hem de saber què passa.
Mònica Usar, bon dia.
Hola, bon dia.
L'Estefania Molina la tenim? Ja hi és, l'Estefania? Aviam, provem. Em fan així com el dit de que la connexió és una miqueta així. Estefania Molina, bon dia. A veure com et sentim.
Hola, bon dia.
Hola, Estefania, què tal? Com estàs?
Molt bon dia.
A veure, Mònica Usar, bon dia de nou.
Hola, què tal?
Bueno,
clar. 29, 30, 31 i 2. 29, 30, 31, sobretot 30, dia de Sant Fèlix. Sí. Perquè imagineu, cap Fèlix... de setmana el que ha passat amb els castells. Sí. Doncs
Però passar. Sant Fèlix no és com Sant Jordi, que al final sempre acaba sortint del sol? No.
Un any, crec que va ser el 2013, el 2012, es va haver de suspendre, el 2012, imagina't, fa uns anys, es va haver de suspendre la diada. I l'any passat, el 31, va ser l'esclafit famós.
L'esclafit, sí, home.
veure,
per Sant Feli... Aviam, jo havia, he fet venir la Mònica perquè volia repassar les dades de pluja d'aquest cap de setmana, d'aquesta regada tan general i tan bona i tan positiva que hem tingut aquests últims dies, que jo crec que una mica entre tots haurem tingut converses d'aquestes que feia molt temps que no teníem, de, hosti, és que està plovent, ja plou, baixo, no baixo, aquest tipus de converses que semblava que no tornaríem a tenir mai més, les hem pogut tenir aquest cap de setmana, i ara amb la Mònica repassarem algunes dades per ser més conscients d'aquesta regada que ha fet el país. Però bueno, comencem, òbviament, com no pot ser d'una altra manera en aquesta ràdio, parlant de Vilafranca del Penedès. A veure, què passarà el dia 30, Mònica?
És que és el dia que pinta pitjor d'aquesta setmana. Però un moment, perquè no té res a veure amb el que ha passat el cap de setmana, eh? És a dir, quan dic pinta pitjor és que hi ha risc d'algun ruixat. Al matí, en principi, matí, migdia, no. Hi hauria només alguns núvols, però després a la tarda, vespre, sí que es podria escapar algun xàfec, que és una situació que tindrem igual a molts punts de la costa i del prelitoral de Barcelona per culpa d'aquest rebuf bufarà la tramuntana. Llavors el que genera és que aquí, en aquesta zona, es formin alguns núvols i algun ruixat. Res de pluja continuada, més aviat seria un xàfec de curta durada, però sí que durant la tarda del 30 especialment hi ha risc d'algun ruixat. La resta
això
pinta
serveix,
bé.
Però de moment no és definitiu, oi?
No, res és definitiu amb el temps, això ho saps. No, sempre pot canviar.
Serveix,
és dilluns encara, pot canviar i cada dia ho actualitzarem aquí.
Ja, però l'encertes molt, això em preocupa.
Clar. Bueno, no l'encerta tant.
A veure, quan no l'he encertat, Sergi? Busca un dia.
Bueno, mira,
el trobaries.
Sí, clar, anava a dir, a veure. I en tot cas, si no, segur que Xavi Pérez, el director d'aquesta casa, ara de seguida m'està preparant una llista ràpida sobre dies en què Mònica Usart ha fallat.
T'ho traurà amb àudio, segurament.
Sí,
et farà un genet, maco, i ho tindràs.
A veure, amb Joan, Estefania, Sílvia i Aleix, ara comentem el... comentem les dades de la pluja. També d'aquí una estona vull parlar amb vosaltres d'aquest cap de setmana atropellat i caòtic a Barcelona, segurament en el primer examen de Jaume Collboni sobre la imatge que podia projectar la ciutat de Barcelona al món, i com a mínim el que dèiem, ha estat una mica atropellat. Ja per una banda amb aquesta desorganització i problemes tan absurds, per dir-ho d'alguna manera, com que no hi havia els fanals oberts a l'hora que havien d'estar oberts i els ciclistes van haver de competir a les fosques, o bé una imatge surrealista ahir com la del comissari de la cursa demanant a la gent que estava concentrada, espectadors en aquest cas, en l'últim tram bonificat de la segona etapa, si havien gravat vídeos per poder veure qui havia passat primer, segon, tercer, quart, cinquè, etc., al punt de control. Però és que, a més, enllà d'això, també hi ha hagut unes detencions que han aixecat polèmica i polseguera. En vull parlar amb vosaltres, també saludarem el Xavier García Luque, que és periodista especialitzat en ciclisme, que ahir a la tarda ja deia que això, com a mínim, ha sigut un mal tràngol per la ciutat de Barcelona, ja no tant per la Vuelta, que també, sinó per la ciutat pròpiament, i vull analitzar aquest impacte que hagi pogut tenir la imatge de la ciutat. I també saludarem al Javier Guillén, que és el director de la Vuelta, que se li ha d'agrair també al senyor Guillén sempre que, quan passen coses, ell dona la cara. Després dels problemes de la primera etapa de dissabte, diumenge sortia a Teledeport explicant-se, i avui ha acceptat la trucada del món a RAC1 per acabar de parlar d'això. Això, altres temes, també, Sílvia, perquè estiguis tranquil·la. Compartiràs una estona a l'estudi amb l'Anna Ballonesta, la pregonera que avui fa el pregó de la Festa Major de Vilafranca. Cap a quarts d'11 farem que vingui una estona, la traurem de la reunió, que ja està preparant el 9C d'aquesta nova temporada, que arrenca dilluns amb normalitat, com tota la resta de programació, i la farem venir 5 minuts perquè ens comenti almenys saber si ens avança alguna cosa o si està nerviosa o el que sigui. Però, abans, a veure, Mònica, ha plogut,
sí,
ha plogut molt, ha plogut i ha plogut molt bé.
Sí,
almenys,
algun problema
en general hi ha hagut, algun problema, com sempre.
Però és veritat que amb la quantitat d'aigua que ha caigut i com estava tot plegat de sec, doncs encara no hem tingut gaires problemes. Sí que hem de destacar, per exemple, la pedregada de la Sénia, amb aquestes pedres de fins a 10 centímetres, comparable al que vam tenir l'any passat a la Bisbal d'Empordà, per tant, una pedra que podríem dir que ha arribat a una mida històrica. I pel que fa als registres de pluja, doncs mira, tenim els 108 litres per metre quadrat en tot l'episodi a Molló, 69 a Ull de Ter, 82 a Certescant,
Gran, 93 a Espot, 70 a Olot, 43 a Berga, 95 a Sant Pau de Segúries, 45 a la ciutat de Barcelona o 78, per exemple, al Masnou. Moltes quantitats d'entre 40 i 100 litres per metre quadrat al nord del país, Pirineu i Prepirineu, capçaleres dels rius, i registres en general d'entre 25 i 30, per exemple, entre les comarques de Barcelona i de Girona, on ha plogut menys. Alguns racons del Pla de Lleida, també del sud del país, on les quantitats han quedat més aviat per sota dels 5 litres per metre quadrat. Però, en general, hem vist ploure tot arreu, s'ha remullat el terreny i en algunes zones doncs, aquesta aigua ha caigut amb ganes i amb aquests més de 100 litres per metre quadrat a la zona del Ripollès.
Ara repassem amb dades concretes si això ja s'ha notat en els embassaments o només han estat pessigolles o és que és massa aviat perquè l'aigua ha d'acabar de baixar, però una mica aquesta sensació, no?, que comentàvem, Mònica, que feia temps, molt temps, que no plovia durant tantes hores. No? De dia d'aquell, ahir va ser un diumenge, molt diumenge, 100% diumenge.
I abans de tornar a la feina, com molta gent, no? Sí que és veritat, vam tenir un dia d'aquests grisos, plujosos, durant moltes hores anat fent, que aquesta és la pluja bona, perquè si tens aquesta quantitat d'aigua en dues hores és quan et provoca les inundacions més greus. Per tant, ha plogut, com deies al principi, relativament bé, i sí que és veritat que en algunes zones, per exemple, a Barcelona i voltant, des del finals d'agost de l'any passat, no recullen entre 40 i 50 litres per metre quadrat, per tant feia un any que no vèiem caure tanta quantitat d'aigua. I en altres zones, des del mes de juny, que va ser aquell mes que ens va donar aire amb el tema dels embassaments i que vam tenir moltes tardes de tempestes que van acumular molta aigua, i aleshores en aquests punts, sobretot del Pirineu, més aviat de Girona, doncs des del mes de juny que no vèiem aquesta situació. Per tant, depèn de la zona, fa més o menys temps.
S'han notat d'alguna manera?
Mira, avui mirant com han anat variant els embassaments, mirant les gràfiques respecte a divendres, s'ha vist poqueta cosa. Sí que és veritat que tenim un terreny que està molt sec, és a dir, si tu tens un terra sec que té moltes ganes que el mullis i de xuclar aquesta aigua, quan cau doncs se'n va, es filtra cap a dins i no baixa riu avall i arriba als embassaments. Si ara això s'anés repetint, cada dia tinguéssim doncs una situació de ruixats, aquesta aigua cada cop baixaria més avall i aniríem tenint aquesta aigua als embassaments. De moment, al pantà de Sau, divendres estava al 19,5%, avui està al 20,2%, ha pujat una miqueta, al pantà de Foix del 48,2% al 49,3%, i a la resta dels pantans més o menys el nivell s'ha mantingut com divendres. Ens hem d'esperar a veure què passarà les properes hores i, sobretot, doncs que caigui més aigua, seria la clau, perquè si no arriba més aigua tornarem a estar igual i no haurà servit pràcticament de res.
I és possible que estiguem en un escenari de
mira,
més aigua o no?
Pluja aquesta setmana, se n'espera demà i demà passat, però bàsicament en punts de la costa i del prelitoral central, per tant això no es veuria reflectit en els embassaments, però demà a la tarda es poden escapar alguns xàfecs, per exemple, cap al Ripollès, Osona, Garrotxa i Berguedà, però en principi serien poca cosa. I després diumenge podríem tenir una nova situació de pluja, però queda molt lluny,
clar.
I llavors de moment no es va veient aquella situació que diguis, el que hem tingut al cap de setmana ho tindrem cada dia. No, de moment no.
Val. Ara pregunto pel risc d'incendi, perquè m'ha semblat paradoxal al matí quan hem arribat i el Víctor Cullell, que fa matinada i ens ha dit, hòstia, que el risc d'incendi continua i fins i tot creix en alguns punts de Catalunya, que com a mínim és sorprenent, no?, després del cap de setmana que hem tingut. Ara pregunto per això, però abans, navegant per les xarxes també aquest cap de setmana, he vist que hi havia gent que, quan es comentava que també plovia sobre el mar, deia, quina llàstima que plogui sobre el mar, aquesta aigua es perd. Que plogui sobre el mar realment és aigua perduda o també serveix d'alguna
cosa?
Clar,
és aigua perduda si tu vols que remullin els camps, els boscos, si vols recollir-ho als embassaments, sí, és aigua perduda. Sí, clar que sí, si ho mirem des d'aquest punt de vista, clar que plogui el mar no ho aprofita ningú,
clar.
Al cap i a la fi. Sí, seria aigua perduda. Però ja ho vèiem a venir, això, el divendres, eh? Fins
sí,
i tot
no?
Teníem por que aquesta aigua que ha caigut a Catalunya es quedés sobre el mar, que per sort no ha passat. Per tant, potser podríem fins i tot agrair que hagi entrat una miqueta i no s'hagi quedat tota sobre el mar.
Clar, el mapa era... El radar era espectacular,
aquest
cap de setmana.
Sí, feia molt temps que no el vèiem.
Però com ho has
gaudit,
eh?
Home, i a més, quan ho hem anunciat, si això t'ho trobes un dia que no has avisat, llavors no gaudeixes, ja t'ho dic.
Ja.
Però estava tot força previst.
Sí, sí. Llavors, incendi.
Sí.
Com és que avui puja el risc d'incendi en algunes comarques? Per què? És a dir, n'hi ha algunes que tenen el risc molt alt o fins i tot extrem perquè hi ha plogut poc, però és cert que, per exemple, a les Terres de l'Ebre, on, per exemple, ara comentàvem, no?, la pedregada fortíssima de la Sénia de dissabte, i tot i això, avui el risc d'incendi també va cap amunt.
Sí, en aquesta zona en concret, pel vent, perquè avui clar, el vent bufa amb molta força, pensa doncs, que ha anat augmentant aquesta intensitat del vent durant les últimes hores, això és el que et dispara el risc d'incendi, per tant, aquí jo et diria que aniria més lligat amb això. Sí que hi ha zones de les Terres de l'Ebre, sobretot cap a la Ribera d'Ebre, cap a la Terra Alta, no ha plogut tant com en el cas del Montsià o del Baix Ebre, i tenim registres que no arriben als 5 litres per metre quadrat. Per tant, aquesta aigua tampoc t'ha fet una gran remullada. Uh-huh. És a dir, en zones on han caigut 100 litres sí, però on t'han caigut 5 litres o un parell de litres, això en un moment està sec. A més, avui farà sol, i si sumes que ha plogut poc en aquestes zones i el vent, és el que et dispara el risc d'incendis. Clar, ahir estava plovent. Si va plovent, doncs el risc d'incendis baixa. Per tant, avui farà sol i, a més, tens vent, puja.
Per tant, per molt que aquest cap de setmana hagi plogut i hagi plogut molt, amb prudència de nou i autoconsciència de tots, perquè els boscos estan molt secs, tot està molt sec, i per molt que hagi plogut durant pràcticament 48 hores, o 36, o 30, o 24, doncs encara pot haver-hi risc de foc. Ho comentàvem abans amb la Mònica, també em sembla que era a les 7 del matí, que com ara vivim la pluja, que és com quan vivíem fa uns anys les nevades. Quan nevava, tothom passava fotos pel WhatsApp, vídeos, ens escrivíem, i ara fem el mateix quan plou. Segurament és el millor símptoma, el millor senyal, el millor exemple de la situació excepcional que vivim, no?
I fins i tot jo crec que el fet, no només que plou, que és com, ostres, per fi està plovent, sinó que últimament, i això, Mònica, tu pots confirmar-ho si és cert o no, la sensació que cada cop que plou és un drama. És a dir, no plou normal, una mica, pluges, allò que cosa més habitual, recurrent, no. Sempre que plou és gran tempesta, alerta, vigileu. Últimament és com que plou poc, i quan ho fa, a més, és extremista sempre.
Tot es fa més extrem, és a dir, quan tu mires el registre final al cap d'un any, en principi sí que amb el canvi climàtic baixarà un 15% aquí a la precipitació total de l'any, però la manera de ploure també canvia, allò que abans teníem doncs, de manera més constant, ara pots tenir els mateixos litres però menys estona, i aleshores les pluges quan arriben són més torrencials, i quan tens èpoques de sequera són més dures i són més llargues, per tant ens anem cap a extrems, i ara ens estem acostumant doncs, a això de seguida veure ploure fort, amb tempesta, amb pedregada, amb unes situacions molt més extremes, això fa que l'aigua sigui més difícil d'aprofitar i que també pugui generar més problemes. Sí, això fa anys que anem fent el discurs i ara ja ho estem veient.
Però també hi ha un canvi d'actitud, eh? Abans quan plovia tot era un drama perquè plou i no podies fer res. I ara, en canvi, almenys sobretot en època primavera i estiu, per la manca de pluges te n'alegres de quan plou. O sigui, jo ahir quan vaig llevar-me vaig veure que plovia i el radar que la Mònica penjava que era estarem tot el dia plovent. És curiós, perquè jo era de les primeres que deia, ostres, plou, ja no puc fer res. Em vaig passar el dia al carrer i em feia molta gràcia que plogués. O sigui, molta il·lusió, una és la gràcia, il·lusió, necessitat de que plogués. Vull dir, que canvi d'actitud, això l'hivern tardor segurament es farà més pesat.
Clar.
Però ara,
és la cançó, és el que cantaven els Pets, no? Que deia, està plovent, no tinc paraigua i m'és igual.
Correcte.
Sí, a mi el que em passa, per ara que és el canvi d'actitud, el que noto jo amb les pluges i amb tot plegat el canvi climàtic és que ja no només te n'alegres, no, sinó que te'n responsabilitzes. Penses, passa si el clima, la natura era una mena de decorat on passaven coses, i ara penses què has fet tu que hagi fet que la natura... O sigui, ha passat a ser una cosa que forma part i conseqüència directa de les nostres accions, allò que dèiem l'altre dia de l'angoixa climàtica. Llavors, ja no deixa de... No? Era una mena de fondo, de cosa de fons que passava, que no depenia de tu i ordenada, i ara depèn de tu i és caòtica. És, no? La natura és una mena de cosa ciclotímica estranya, que això genera una... Els dies que... O sigui, una implicació amb el clima que és curiosa, no? Ha deixat de ser una cosa altra a ser una cosa nostra, no? I jo ara, quan plou, penso, he deixat la meva empremta de carboni d'aquesta setmana. Aquesta gota em pertany, aquella que vaig tancar la nevera a temps.
I la consciència, de les generacions que pugen, eh? El meu fill, que té 14 anys, que van haver les primeres nevades, si no m'equivoco, una nevada amb una mica així maltèria a Lles de la Cerdanya, era correcte, bueno, crec que era Lles, 4 volves,
sí.
I deia, com pot ser que fa 3 dies, perquè eren 3 dies de calendari, estiguéssim a 40 graus amb una calor extrema, i avui pugui estar caient volves a Lles, que tampoc estem parlant de Suïssa.
No, sí, hi ha hagut una enfarinada aquest cap de setmana a partir d'uns 2.400 metres, i de fet avui es pot repetir. Vull dir, hem passat de rècords de calor històrics a Catalunya la setmana passada a veure neu.
Doncs la pregunta del meu fill va ser, què no estem fent bé? Ja.
Sí, sí, sí.
En teoria... No, què estem fent?
Que no estem fent bé.
Sí, clar.
Sí, sí. En teoria, la tardor i la primavera seran les dues estacions que veurem més difuminades amb el canvi climàtic, que també és un discurs que anem tenint i cada any ho veiem, quan diem ens menjarem les castanyes amb mania curta. Doncs arribes al novembre amb mania curta i després tens una baixada en picat de les temperatures i t'arriba la neu. Per tant, aquest temps d'impàs, no, aquesta adaptació que teníem a aquestes dues èpoques de l'any, desapareix. Llavors passem de blanc a negre d'una manera més fàcil.
I aquests canvis tan tremendos de 10 graus amunt i avall en 24 hores.
Sí, és veritat que això segurament, si mires històrics del temps, hi ha hagut altres moments que ha passat, eh? Sí, però sí que és veritat que aquests extrems que dèiem ara i aquesta difuminada de les estacions intermitges també està passant ara mateix. I el que té de bo que el jovent vingui així és que ja faran coses des del primer dia. És a dir, la meva generació, per exemple, quan jo era petita, no es parlava de canvi climàtic, no se sabia fins i tot, o potser hi havia els primers estudis, o es podia plantejar, però no es parlava com es parla ara. I ells ja han nascut amb el canvi climàtic. Per tant, ells ja neixen amb aquesta lluita.
I han nascut reciclant.
Sí,
que
home,
en el seu moment, quan havia de separar les coses amb contenidors, no, home, no, però no hi cabrem, ens haurem de comprar una casa al doble de gran, perquè tots seran contenidors, i semblava el gran drama. Ara, tothom, o pràcticament tothom, recicla. Per tant, les noves generacions han nascut reciclant, per tant, el que faran serà reciclar.
I que per molt que hi hagi el discurs negacionista, que sempre hi és amb tota la vida, com que és una cosa tan palpable i tan comprovable, les generacions que pugen, nosaltres també, però les que pugen, el discurs negacionista xoca moltíssim amb el que estan veient.
Clar, per nosaltres eren dades, no? Ens deien estudis, i et poden vendre el que vulguis i tu pots creure o no. Ara ja això és una cosa que estem vivint ja en pròpia persona.
No, i que a més permet, jo crec, evolucionar el debat. És a dir, amb nosaltres encara ens trobem això que en debats, en tertúlies o a fora o en el bar, el debat segueix sent de si això és més pel canvi climàtic, no, perquè abans ja nevava l'estiu, fa 10 anys també nevava, no. En canvi, això que deu, no, d'aquí 10-15 anys, el debat ja no serà aquest. El debat això estarà assumidíssim i passaran a debats que toquen i debats que cal afrontar. No?
Perquè
encara estem en mica com aquesta transició, no? Encara a vegades ens qüestionem coses que no, però per tant aquesta acceptació a les noves generacions sé que farà evolucionar tots els debats partint d'això que hi ha com a axioma i no ho hem de justificar en cada moment.
Sí, sí. Clar, justament amb això del debat tinc curiositat de passar què pensa la Mònica, perquè hi ha aquest debat de dins de què fer, negacionisme a part, no? hi ha com dues subjectivitats com molt diferents. Una és el no fer real, de creixentisme, el deixar que la natura es recuperi, i l'altra és tota aquesta gent de la geoenginyeria, que és transformar, llançar sulfur a l'atmosfera, tot plegat. Aquesta cosa... Bueno, ara potser t'he fet un atracament.
Ja ho he sentit, això.
Sí, exacte, aquest típic debat, perquè són contradictoris, jo m'hi trobo, que són... O no fer res i que la natura es recuperi i deixar
clar,
de consumir...
Clar, però no, hauríem de fer alguna cosa igualment. És a dir, perquè la natura es recuperi, hem de deixar nosaltres d'emetre els gasos d'efecte hivernacle, per exemple, hi ha d'haver un acord, per tant, hem d'actuar, sigui com sigui, jo crec que hem d'actuar. Amb la geoenginyeria seria intentar solucionar el problema, jo crec que afegint-ne d'altres. I aleshores jo el que faria seria intentar continuar amb el camí que tenim fet fins ara, que és que s'arribi a un acord a nivell mundial des de dalt, perquè per molt que nosaltres a casa nostra molta gent em pregunta què puc fer jo a casa meva, i dic, sí, tu pots fer tot el que ja estàs fent, probablement, però és que és des de dalt, és un tema estructural. Per tant, seguir aquest camí i llavors intentar que es recuperi el planeta. Però si no fem això, tampoc es recuperarà.
I després veiem imatges com la de Neymar, per exemple, movent-se per l'Aràbia Saudita amb un avió tan gran com qualsevol
comercial,
Boeing.
Comercial
de Renet. És la imatge aquella de... Bé, jo faig servir palletes de cartró per veure el meu refresc, però bueno, doncs Neymar va amb aquest avió. Estefania, que no et veiem i no t'hem sentit. No sé si vols dir alguna cosa.
No intervenia perquè com que parlàveu tots així alhora, dic, si intervinc no voldria tenir...
Sí, no, per això, digues.
Però penso el mateix. Aviam, la meva impressió és que cada cop és més comú, fins i tot el meu cercle, tenir amics que per convicció no mengen carn, que per convicció es miren molt quins transports agafen, en comptes d'agafar potser l'avió decideixen agafar el tren. És a dir, ja són petites renúncies personals que molta gent està fent, per descomptat, això no depèn de la voluntat individual, però jo crec que també hi ha una sensació de contribució a alguna cosa, de contribució a l'entorn. I és molt curiós que en la gent jove totes aquestes batalles que de vegades se'n diu postmaterials, i jo es poso en qüestió perquè de postmaterials ja en té més aviat poc, és tan material com que ho notem en la quantitat de pluja, en la calor que fa, però estan per damunt de moltes altres lluites que la gent jove no està fent. No veiem gent jove queixar-se sistemàticament per les seves condicions de feina, per exemple, o per la precarietat. És alguna cosa que s'ha com normalitzat, no? Que viuen en una sèrie de condicions, desgraciadament, i no creuen que en això puguin canviar-ho o fer un impacte. En canvi, altres batalles com el feminisme, canvi climàtic, drets de les persones LGTBI, doncs són fites que els omplen molt més, o que ells creuen que encara aquí sí pot fer una incidència i s'ha de lluitar, un, perquè són problemes o conquestes que ells consideren importants, i dos, per la onada reaccionària que es ve al damunt. Molta gent és conscient de que tots aquests drets i llibertats o la lluita pel canvi climàtic és una cosa que ja depèn molt de qui governi.
Sí, sí, absolutament. Estefania, no sé, Mònica, si vols afegir alguna cosa
res
més.
Res més, totalment d'acord.
Totalment d'acord. Són 2:15 del matí. Per cert, s'ha pronunciat per primer cop sobre el cas Rubiales una persona que encara no havia dit res, sorprenentment, que és la presidenta de la Comunitat de Madrid, la senyora Isabel Díaz Ayuso. Ha fet una piulada i parla de Rubiales, però fa com un poti-poti de temes en la mateixa piulada.
By the way.
Exacte. Aprofitant que el Pisuerga, no? Ja que no sabíeu contra qui ha aprofitat per carregar Ayuso.
Jo sí, perquè he llegit la piulada.
Ah, la mateixa, no?
Vinc sabut ja.
Diu la presidenta de la Comunitat de Madrid: qué interesante que la prensa internacional se ocupe del impresentable comportamiento de Rubiales, pero nadie denuncie el boicot a la Vuelta Ciclista por parte de los independentistas, los que negocian con Sánchez. Vivimos una manipulación total. Ara, de seguida ho comentem. Clar, avui és tornada de molta gent a la feina, però no sé qui hi ha al Corte Inglés. Bon dia, qui hi ha per aquí?
Hola, molt bon dia.
Hola.
Com estem?
Doncs
ara que t'ho complí el rebost després de les vacances, no vols fer-ho de qualsevol manera ni a qualsevol preu. Amb Supercor, Hipercor i el supermercat del Corte Inglés ho tens facilíssim. Perquè ens han preparat un 3x2 en més de 5.000 productes de primeres marques. Per exemple, pots emportar-te 3 gelats Häagen-Dazs i pagar-ne només 2. I també en tots els bolquers de tot Activity Extra, en gazpacho i salmorejo, en oli d'oliva verge extra cossur d'un litre, i així en més de 5.000 productes d'alimentació, drogueria i higiene personal. No t'imagines com m'agraeix la butxaca? A més, fins al 6 de setembre disposes d'un 50% de regal per compres de gelats i congelats per bescanviar en properes compres d'aquests mateixos productes. Però encara n'hi ha més, ja que et pots emportar 5 euros de regal per bescanviar en carnisseria, per qualsevol compra superior a 25 euros en alimentació, drogueria i perfumeria. I així tornes a estalviar uns diners en els teus filets i costelles. Recorda que tant si compres físicament a la botiga com a través de la web o app, tens a disposició tot un món de serveis que farà de la teva experiència una cosa única. Realment és un gust omplir el rebost amb les ofertes de Supercor, Hipercor i el supermercat El Corte Inglés. I recordeu que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre, El Corte Inglés de la Diagonal, Plaça Catalunya i del Portal de l'Àngel romandran oberts de 12 del migdia a les 8 del vespre perquè pugueu fer les vostres compres amb comoditat. I això és tot per avui. Fins demà.
Estiu.
Cada dia hauria de ser juliol.
A RAC 1.
Si quan tornes de vacances toca preparar-se per la tornada al col·le, activa ja el preu Lidl.
El millor preu.
I equipa't al millor preu. Joc de porta entrepans i ampolla de la Patrulla Canina en 4 models, ara per 4,99. Lidl, marca la diferència.
Del 13 al 17 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. Un esdeveniment a l'aire lliure per a tots amb tasteig, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Descobreix totes les activitats a andorrataste.com.
Necessiteu ajuda amb els vostres pares? No esteu sols. Soc l'Elisenda Camps, ambaixadora de Cuideo.
La millor solució d'atenció a domicili de qualitat per gent gran. Cuideo.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llevats. Filbit, de Laboratori Zern.
Tic-tac, tic-tac. Arriba l'hora de reservar el teu creuer d'hivern a Viatges al Cort Inglés. Viatge d'octubre a abril i aconsegueix les millors ofertes. Reserva creuer per només 50 euros als Emirats Àrabs, Mediterrani, Carib, amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions.
Deixa't seduir per la gamma de vehicles híbrids endollables i purament elèctrics de la xarxa Volvo de Catalunya i els seus dissenys exclusius. Amb màxima seguretat per a les persones i per al nostre planeta. Perquè Volvo ja és futur. Eficiència i màxima connectivitat. Autonomia 100% elèctric de fins a 578 quilòmetres. Ara amb entrega immediata i carregador i instal·lació Wallbox gratuït. Xarxa Volvo de Catalunya.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès presenten...
Som els de Castells de RAC1 i us saludem des de la plaça.
Castells de RAC1 a la Diada de Sant Fèlix, amb Xavi i Maric en directe des de la plaça de la Vila. El dimecres 30 d'agost, de 12 del migdia a 3 de la tarda, viurem en directe una de les dates més assenyalades de la temporada.
Perquè ens esperen grans castells.
Les millors colles castelleres del moment es veuen les cares al migdia del 30 d'agost a la plaça més castellera, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa, la colla jove Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca aixecaran les seves millors construccions. Castells, torres i pilars. Gama extra assegurada. T'ho perdràs?
El dimecres 30 d'agost, a les 12, Sant Fèlix des de Vilafranca. L'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Tots som un.
El perquè de tot plegat.
9:36, ho dèiem. Que interessant que la premsa internacional s'ocupi de l'impresentable comportament de Rubiales. Aquesta és l'única menció que ha fet fins ara la presidenta de la Comunitat de Madrid a tot el tema, a tot el cas del petó del ja suspès president de la Federació Espanyola de Futbol. Aquesta és la frase que deia Ayuso, i automàticament després afegeix, però ningú denuncia el boicot de la Vuelta per part dels independentistes, els que negocien amb Sánchez. Vivim una manipulació total. Em va bé aquesta piulada de Ayuso perquè ens lliga dos dels temes del dia, d'una banda, dos, bueno, un és el tema de la setmana i mitja ja de Rubiales, i l'altre, un dels temes del dia de la Vuelta, que és el que us comentava, que ara vull que parlem de... d'aquest cap de setmana estrany, com a mínim a Barcelona, i d'aquesta imatge que ha pogut projectar Barcelona al món amb els ciclistes de més alt nivell queixant-se directament, i recordem Evenepoel, per exemple, parlant directament de tot el shit referint-se a les condicions amb les que ha hagut de córrer a Barcelona. Però abans, Ayuso, Sílvia, comença amb tu.
Bueno, el que està clar és que els que negocien amb Sánchez també són els que s'asseuran a la cadira si volen, que jo crec que no. Són els mateixos independentistes que Feijó ha convocat a seure. Per tant, estem parlant dels mateixos. Jo el que veig és que ja comença... M'ho preveia més tard i veig que és més d'hora. El ball de noms... surten ja els balls de noms, Juanma Moreno, Ayuso, autoproposats o proposats pel partit de manera més velada, per canviar-li la cadira amb el Feijó. Crec que ja comença a haver una certa pressa dins el Partit Popular. Això ja està més enfocat a unes properes eleccions. Crec que Feijó està fent més una estratègia de cara a unes properes eleccions, en el cas que ell no se n'en surti, ell no se n'en surt lògicament, i en el cas que el Sánchez no se n'en surti, d'acostar-se a qualsevol transversalitat, aconseguir la major transversalitat possible, si és que és possible. Però el que està clar és que, si parlem d'independentistes, primer, a mi el concepte d'independentisme com si fos terrorisme en estat pur i genèric ja comença a molestar-me en índex més un milió. L'independentisme és alguna cosa més del que està passant ara, dels incidents de la Vuelta, que també... jo crec que s'han de contextualitzar què ha passat amb aquests incidents, però en tot cas...
I ara podem entrar també a valorar que algú
que suposadament volia boicotejar la Vuelta acabi passant dues nits a la comissaria. Aquest també és un altre tema.
Correcte.
Que ara abordem. Ah,
però en tot cas, recordaré la senyora Ayuso que de moment i fins que es demostri el contrari, aquest independentisme és el que el senyor Feijóo crida a seure a la seva taula per començar a negociar una més que fallida investidura, però que els crida. Una altra cosa és que s'hi asseguin.
Estefania.
Sí, hi havia hagut molta incertesa perquè molta gent es preguntava per què Ayuso no es pronuncia, no? Mm-hmm. Clarament és un tema molt incòmode per la dreta. És tan evident el que ha passat que era molt difícil posar-se a fer aquí argumentaris rebuscats o tirar-li la culpa a Jenny Hermoso de la situació. I clar, jo crec que una mica amb això Ayuso intenta doncs, trencar el seu silenci, donar la seva opinió i tornar a ser novament el focus d'atenció. Jo crec que no són dos temes comparables, no entenc exactament el tuit. Jo quan ho vaig llegir, fixa't, vaig mirar al damunt perquè saps que hi ha comptes fake de polítics, no? Que en fan burla, que fan tuits com si fossin polítics, però no són seus. Dic, espera, que això serà un d'aquests comptes que realment no és d'ella. I dic, no, realment és l'autèntic. No entenia la piulada, què és el que està volent dir? Que el govern d'Espanya té una capacitat de predicament sobre els mitjans internacionals i decideix que publiquen capçaleres com la BBC o el The Guardian o... Això és surrealista. Perquè, clar, uns són els seus socis i els altres no. Jo crec que un tema, a mi realment, i vagi per endavant, em sembla lamentable, inconscient i molt condemnable moralment i no sé quines conseqüències penals tindrà, jo d'això no hi entenc, però crec que he llegit tirar xinxetes o fins i tot van tirar perquè rellisquessin, no sé si era oli, no ho sé exactament.
Oli no el van arribar a tirar, és el que hem sabut a les últimes hores, que era la intenció que tenien precisament els quatre activistes detinguts.
Que els van localitzar els bidons amb algun lloc
tancat, no? D'acord, doncs em sembla molt lamentable. Em sembla molt lamentable, perquè al cap i a la fi és la integritat d'unes persones, més enllà que a tu t'agradi o no la Vuelta, és un ésser humà, vull dir, és un esportista, és un ciclista. Això és tristíssim i lamentable. Però l'envergadura del tema Jenny Hermoso és una qüestió que a nivell internacional ha tingut ressò pel Mundial de la selecció femenina, per la situació, per la reivindicació que hi ha a nivell mundial del tema del feminisme. I com en molts països hi ha una involució amb el tema de l'avortament, jo crec que Pedro Sánchez ja li agradaria a ell tenir predicament sobre tots els mitjans internacionals, no el té, té l'abast que pot, com qualsevol govern, i després comparar una cosa amb l'altra com per realment no pronunciar-te del tema, que és aquest la realitat de fons, no? La dreta està incòmoda amb un tema que és flagrant i s'ha de desviar l'atenció cap a una altra banda. Bé, doncs ella ho ha fet i com que sempre genera rebombori i tothom hi va al darrere, a refutar la votat de torn o a donar-hi suport, doncs és aquí on estem.
Mm-hmm. Joan.
A veure, hi ha dues coses. Mira, feia temps que no llegia el concepte CDR, quan vaig sentir una punxada de nostàlgia quan vaig llegir CDR, i que també a mi, això de les protestes, estan d'acord més enllà de les protestes, em fa pensar en clau psicoanalítica de la pressió a la qual s'ha sotmès aquest país durant uns anys, a la pressió emocional que ha acabat amb aquests col·lectius completament desconnectats, aquestes reminiscències dels anys en què protestar i l'articulació política i l'articulació activista de l'independentisme estaven connectades, i ara que estan completament desconnectades hi ha com una mena de danys emocionals, perquè aquestes protestes no estan vertebrades de cap manera i han quedat uns col·lectius víctimes que jo crec que podien demanar alguna cosa de salut mental als polítics, responsabilitat de salut mental el que han fet els polítics en aquests anys durant el procés i com s'han desconnectat d'aquesta branca que en el seu moment van utilitzar quan els hi convenia. Dit això, sobre el tema Ayuso, crec que té a veure, per lligar-ho amb l'amnistia, això que està parlant amb el tema de l'amnistia, uh-huh. Que, no, és interessant perquè fa veure fins a quin punt això que ens semblava estrany, que l'amnistia s'acabaria concretant o no, per primer cop veiem un doble incentiu per les dues parts, perquè com més aterri l'independentisme en el pactisme estàndard, l'espantall de l'independentisme menys servirà a aquesta reconversió que Ayuso vol sotmetre al Partit Popular, a dur-lo cap a intentar, no?, convertir-se en una mena de cosa radical on recuperar Vox, és a dir, com més es normalitzi i especifiqui l'independentisme, cosa que el PSOE pretén, menys efecte Ayuso hi haurà. Per tant, aquí veiem un cas forçadíssim d'utilitzar l'espantall de l'independentisme, que com menys espanti, pitjor per Ayuso. I de l'altra també veiem que una cosa que estem veient de l'amnistia que semblava estranya és que serà l'única cosa en la qual el sector de Junts podrà aprofitar per tornar a passar per davant d'Esquerra Republicana perquè podrà significar que ha obtingut més de la negociació. Llavors, com més van passant les setmanes en què no passa res, es veu un doble incentiu per dur cap a l'amnistia d'uns i altres, que fa una cosa que semblava semblava una gran victòria, s'està convertint cada cop més en un win-win per part dels dos actors involucrats, i el cas d'Ayuso, aquest escarafall d'Ayuso ajuda a veure fins a quin punt que l'independentisme es normalitzi els seus pactes desactivaria també l'opció d'una dreta radical que proponga Ayuso.
No, perquè aquí sobretot Ayuso va una mica preparant el terreny en cas que finalment Feijó acabi fallant, que tampoc és tan evident. És a dir, sí, sembla que és el més evident, però bé, últimament anem sentint el tema del PNB, es va cada cop potser, bueno, hi ha més acostament, al final doncs ja està dient coses que el PNB podria arribar a acceptar a canvi d'una possible investidura, només investidura, en cas que Vox no entrés mai a govern, per tant podria ser doncs amb certes temes de seguretat social administrada, doncs hi ha certs temes que ja estan molt sobre la taula, per tant, comença a no ser tan evident, i que jo soc aquí prepara una mica el terreny, de dir, escolta, jo, en cas que finalment anem a eleccions, haurà estat després d'un mes de Feijó rebaixant-se, de Feijó pactant amb nacionalistes, per tant, si al finalment era encara jo aquest lideratge, poder recuperar i dir, no, jo tota la vida havia dit que no havien de pactar amb els independentistes, i poder tornar a situar-se en el discurs pre un mes de negociacions del PP rebaixant-se amb aquests, parlant amb els independentistes, no? Per tant, va preparant el terreny. Jo crec també, en el fons, no és tan evident després, quan Ayuso finalment és candidata, jo crec que potser també pecarà una mica d'aquest centralisme de Madrid. És a dir, jo sóc, recordem que té una victòria flagrant i té tot el suport, i va caminant pel carrer i li criden vítores a Madrid, però no fora. Llavors, aquí, el PP també haurà d'equilibrar molt bé aquest centralisme i aquest suport només a Madrid, i potser també pecaran per això, i també hi haurà certs moviments de líders també més de fora de Madrid que demanaran que Ayuso no se senti tant només a Madrid.
Jo estic molt d'acord amb tu, Aleix, i justament és el que volia comentar. Hem de tenir en compte una cosa, que tant Feijó era un líder indiscutible a la seva comunitat autònoma, que era Galícia, com Ayuso ho és a Madrid. Jo crec que Feijó ha tret molt millor resultat a nivell espanyol que el que jo preveig una possible candidata a Ayuso a nivell espanyol. El que Ayuso ven, i ven molt, així li donen els resultats electorals, lògicament, a la seva comunitat, o sigui, a Madrid, per entendre'ns, jo crec que Ayuso no seria ben rebuda, crec, a la resta de l'estat espanyol, per part d'ell, per part del seu electorat. Crec que és la meva opinió, eh? També et dic una cosa, jo també estic amb tu, és a dir, Feijó ha tret, ha recuperat uns certs resultats, depèn de la seva estratègia cap on l'encamini. Jo estic d'acord amb tu, el PNB és l'artista número 1 en virar i aconseguir el que volen. Així com aquí a Catalunya sí que estem mirant, Junts i Esquerra sí que estan mirant a unes possibles eleccions catalanes molt properes i que entre ells dos són competència número 1, Bildu podria ser-ho per PNB, però PNB sembla que no li està incomodant tant, i per tant el seu acostament amb el Partit Popular, si aconsegueix per escrit, ante notario, com sigui, el seu compromís de PP de no entendre's en Vox, compta que potser Feijó té una jugada, eh?
Passa un minut de 3:15 de 10 del matí, deixeu-me portar almenys per uns instants el tema cap a la Vuelta i aquesta imatge que comentàvem. Ara, Aleix, m'he fixat en tu i m'he fixat també abans quan comentava el tema sobre la possible taca en la imatge que hagi pogut deixar aquest cap de setmana de la ciutat de Barcelona, i anaves fent que sí amb el cap, i llavors m'interessa saber què en penses, i ara saludarem a les dues persones que havia comentat amb les quals volia parlar.
No, a mi m'ha fet gràcia una mica perquè precisament Collboni l'altre dia ens havia inaugurat, doncs deia que era un bon moment per ensenyar com Barcelona podia ser cocapital d'Espanya, com era un moment doncs per mostrar Barcelona al món, i finalment doncs potser sembla que això no funciona, sembla que sigui doncs tot dient-li a Collboni que deixi d'intentar-ho, perquè mira, fins i tot quan intenta fer el gran moment d'aquesta cocapitalitat ni així ha funcionat. I home, i a mi el que m'ha sorprès una mica més és, i crec que és part del debat que potser o exigències que com a ciutadania hauríem de tenir. És a dir, que després sortissin representants d'Ajuntament o dient, ostres, és que no hi ha forma de preveure, o no hi havia cap forma que teníem de preveure que això passés. Mira, tu, ens ha pillat així sense saber-ho. Ah, però per això estan. És a dir, crec que hem de començar a fer aquest enforcement de dir, la persona que estigui al capdavant de planificar la Vuelta o de planificar com els ciclistes arriben a Barcelona hauria de ser la millor per això. Per tant, que aquesta persona o aquest grup no hagués pogut pensar en que potser es fa fosc i, per tant, potser hem de centrar les llums, crec que és una cosa que més enllà si s'encenen automàticament o no, ara sorgirà un debat absurd aquests dies de si s'encenen soles, no, si es pot posar mà o si la persona del botó on està de vacances o no. Uh-huh. És absurd, crec que el fet hauria de ser el... Ostres, realment hi havia la millor persona al capdavant per portar això? Hem de començar a exigir que... Ja, després surten ser representants i diuen, no, no, és que això no ho podíem preveure, o que tu no ho haguessis fet, o que tu no ho haguessis fet millor. No, però jo no sóc aquesta persona que està aquí. Per tant, aquesta exigència a que la persona que estigui al davant pensés una cosa tan aparentment bàsica, crec que és en el que ens hem de centrar, i el fet que hàgim, en lloc de sortir i dir, teniu raó, escolteu, havia estat encesa, no estat encesa, perdó, i s'acaba el debat, que s'intenti a més excusar a mi com a ciutadà, em molesta personalment.
A mi m'ha cridat l'atenció això que deia al principi el Sergi, que era el primer examen de Collboni, per veure el baix nivell dels debats. És un debat que crida l'atenció sobre el baix nivell polític dels debats. Uh-huh. M'ha fet recordar que la foto de l'alcaldia dels candidats de la Vanguardia eren els quatre assenyalant la Copa Amèrica. És a dir, que el que unia tots els suposadament models diferents de ciutat era una competició esportiva força banal, com totes ho són. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és positiu inclús que la imatge de Barcelona... davall estrepitosament en els rànquings, perquè ara mateix Barcelona és una ciutat molt petita, molt amunt, o sigui, està a la majoria d'aquests rànquings de ciutats del món, està molt amunt respecte a la mida que té, i és una ciutat que no pot créixer, que ara mateix no sabem què fer-ne dels nòmades digitals que venen a la superilla amb sous estratosfèrics, i cada un de més que vingués perquè té una bici d'aquestes, també d'aquestes bicis hipsteritzades, fantàstiques, sense pinyó, que venen al meu carrer, hi ha una estupenda, bueno, a Consell de Cent hi ha una estupenda botiga de bicis preus prohibitius, no sabríem què fer-ne. El debat polític és què fer dels que ja venen o de la quantitat de gent que Barcelona treu i com redistribuir aquesta riquesa. Està tenint el debat, el xantatge emocional en el qual ens han sotmès els barcelonins sobre estar en un de certs rànquings, s'ha convertit en l'únic debat polític quan l'interessant seria què fer amb la sobredensitat que tenim, les desigualtats que hi ha a la ciutat i amb els problemes per créixer bé, que hi ha a la ciutat. Créixer més en rànquings d'atracció, vull dir, hi ha ciutats invisibles on es viu fantàsticament, i si recordem al principi de l'estiu aquells veïns que feien pintades per portar els turistes cap a un parc Güell fals, el problema ara mateix de Barcelona no és seguir mantenint-se dalt en certs rànquings, sinó pujant d'altres potser més interessants, com ara això de l'economia de la innovació i aquestes coses que això, sempre queda bé dir-ho, però potser seria més interessant pujar en aquests i baixar en el rànquing de ciutat que organitza competicions esportives, que ja no sabem què fer de tota la gent a la qual agradem i ens preocupa massa agradar.
Ara comentaves aquestes pintades del Parc Güell, també automàticament m'ha fet pensar en aquests cartells que estaven en anglès la part de dalt del cartell i en català la part de baix, a Mallorca o a Menorca, no?, que advertien d'una mena de plaga mortal de meduses a les platges en anglès, i després a baix deia aquest cartell és fals, us podeu banyar amb calma i tranquil·la.
Els preus a les festes, no? Bir, licor de cibada. Bir, 5 euros, licor de cibada, 2, no?, per locals i per estrangers.
Aquesta va ser magnífica. Jo quan vaig veure el primer cop el cartell amb suc de cibada vaig pensar, això és cervesa? Sí, llavors vaig entrar a tot. Ostres, estratègia de mestre.
Però potser aquí ara estem arrossegant o estem pagant, bueno, els barcelonins estan pagant a la inversió d'un mandat polític de manca de lideratge o de manca de model de ciutat. Jo crec que el que està passant és que el Collboni vol recuperar l'esperit olímpic d'una època maragallista. Hem de contextualitzar, eh? És a dir, Maragall era un referent polític, era un tipus de polític que Jaume Collboni no ho és, no sembla que ho sigui, o de moment no ho pot demostrar encara perquè porta molt poc temps. Les èpoques també són diferents. Hi havia un president Pujol al capdavant d'una institució com la Generalitat. Ara tenim un altre tipus de líders polítics. No estic comparant, no estic dient ni millor ni pitjor, simplement les èpoques són diferents i les persones són diferents. Amb el tema de la Vuelta, sí que vull separar dos temes. Uh-huh. Un, que és l'esportiu. Jo crec que aquí hi ha hagut una manca absoluta, i aquí sí que jo crec, estic amb l'Aleix i amb el Joan, que s'han d'apurar responsabilitats, sobretot pel que fa a l'organització. Uh-huh. I també importantíssim, com sempre tota la vida, la informació i la comunicació també per mi han sigut nefastes. Uh-huh. La quantitat de multes que s'han posat a la gent per creuar per llocs que no podia, perquè arribaven tard a treballar, és que és l'esperpento. Crec que ha sigut amb el davantal del matí que parlava de que l'Ibanya s'hagués posat les botes dibuixant, sí, i no hagués donat a l'abast, és que tot era com surrealista. Semblava això, sí, Ballin, sí, Clan. I després hi ha la vessant...
I després
hi ha la vessant més política, que són les reivindicacions polítiques i les actuacions policials tretes de context, que tot plegat ha fet que en un cap de setmana, si algú creu que Barcelona ha projectat una imatge correcta o que no passarà factura, jo crec que valdria la pena analitzar-ho més a fons, perquè jo crec que la imatge ha sigut bastant nefasta.
Doncs precisament sobre això, i ara escoltem què té a dir l'Estefania Molina també sobre el tema. Fa poques hores llegia una piulada que deia: encara no ha acabat la segona etapa de la Vuelta per Barcelona i ja es pot dir que el balanç haurà estat un fiasco. No hi ha per on agafar-ho. Qui escrivia això és Xavier García Luque, periodista de La Vanguardia i especialitzat, un dels clàssics històrics especialitzats en ciclisme. Xavier García Luque, bon dia.
Hola, bon dia.
Un fiasco, eh?
Sí, a veure, el ciclisme com té una peculiaritat dintre dels esports, i és que a l'hora d'analitzar com ha anat això de Barcelona hi ha dos punts claus. Una és l'anàlisi esportiva, que per mi ha estat molt mediocre, molt deficitària, però el ciclisme té una altra part, que és la part de que et ven la imatge de les ciutats i de les poblacions per on passa i et crea una promoció turística d'aquests llocs. I en aquest segon apartat, per mi també ha estat molt deficitari. Podem entrar en més detalls, però això seria com a primer balanç. En els dos punts claus, tots dos han anat malament.
Clar, què pensaves dissabte, per exemple, quan veies el tram final d'aquesta primera etapa completament a les fosques i que després et surti doncs, el vigent campió de la Vuelta a dir-te directament tot el shit en referència a la il·luminació de la ciutat de Barcelona? Clar, a tu, Xavier García Luque, què passava pel cap?
A veure, em passava pel cap això de que s'havia perdut una oportunitat magnífica i s'havien comès errors o manques de previsió incomprensibles, perquè estem parlant d'una cursa d'un nivell com la Vuelta a Espanya, que tot això ho té o hauria de tenir molt ben controlat. A més, i això vull dir-ho ja d'entrada, la Vuelta té un director, el Javier Guillén, que el considero una persona preparadíssima per això, un gran director de cursa, amb una calma quan s'ha de tenir calma, que a vegades no és fàcil, i a més amb una responsabilitat al damunt, perquè organitzar una cursa, qui no ho hagi vist des de dintre, és complicadíssim, es necessita un gran equip. Llavors em preguntava com poden haver comès aquests errors, tant ells com la part que correspon a l'Ajuntament de Barcelona. El fet de no tenir previst la possibilitat de foscor, el fet de no tenir previst, que ho sabien tots, feia dies que es parlava que per fi arribava la pluja, doncs bé, sembla que ells no ho tenien clar o no van veure que això podia complicar des de la rampa de sortida, que en pluja era perillosíssima, fins al recorregut, fins a la part de la possible foscor. Tot això no estava preparat. I el primer balanç d'imatge i d'esport de la primera etapa va ser penós.
Doncs mira, Xavier, ara que parlaves del Javier Guillén, el director de la Vuelta. Javier, bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, haciendo el balance de este fin de semana, lo primero de todo que tengo que preguntarle es ¿qué ha pasado?
Bueno, yo creo que lo que ha pasado se ha visto. Cuestiones distintas son las perspectivas y también las expectativas, pero lo que ha pasado es que, en lo que están comentando, pues que nos sobrevino una tormenta que las predicciones no nos las indicaban así, pero sobre todo esa tormenta, porque en ciclismo llueve, ayer lo vimos, nos trajo una circunstancia y es que bueno, pues nos oscureció los últimos 15 minutos de la etapa de una forma bueno, pues que no preveíamos, porque nosotros estábamos siempre todos los días controlando los horarios de diurno y nocturno. De hecho, pues adelantamos la crono hasta ahí 35 cuando estaba previsto que acabara más tarde. Todos los días que estábamos aquí en Barcelona era absolutamente de día. De hecho, nosotros en ningún momento presentamos una etapa nocturna, sino que es la nocturnidad nos sobrevino, y a partir de ahí, pues esa es la circunstancia que pasó. Yo entiendo, porque el debate de las luces y del ayuntamiento, desde el punto de vista de que es un debate, pero también es verdad que más allá de que yo creo que la ciudad ha dado, o el ayuntamiento, todas las explicaciones necesarias, también hay que preguntarse si la luz de la que estamos hablando hubiera proporcionado utilidad a la carrera. Y yo creo que no. Y creo que no, porque ya tenemos experiencia en sí hacer una etapa nocturna. Y una etapa nocturna necesita de muchísimos refuerzos de luz, de muchísimos refuerzos de luz que desde luego no nos da un alumbrado urbano. Puedo entender que como no se encendieron o se encendieron más tarde, pues queramos entrar en ese debate. Pero créanme que si se hubieran encendido, no creo que hubiéramos de alguna forma paliado la nocturnidad que nos sobrevino, y por lo tanto pues no creo que desde este punto de vista se le pueda achacar ninguna responsabilidad al ayuntamiento, porque técnicamente yo ya sé en qué consiste eso y no hubiera hecho absolutamente nada.
Y en el caso de ayer, con algunos clavos y chinchetas en la carretera que provocó pinchazos de diferentes ciclistas, ¿esto se podría haber evitado?
Pues, mire usted, honestamente no. Me refiero, son 181 kilómetros y no se puede prever que en 181 kilómetros no haya siempre un desalmado, en este caso alguien que está cometiendo un delito, que pueda hacer esto. Aquí tenemos que tirar del histórico. Esto, pues desgraciadamente, no es la primera vez que pasa. Ojalá que sea así. Nosotros llevamos unos dispositivos de seguridad apoyados, por supuesto, en los Mossos de Escuadra aquí en Cataluña y en la Guardia Civil y Policía Nacional en el resto de España, pues que de alguna manera pues están permanentemente con situaciones de información, están evitando pues que este tipo de cuestiones se puedan producir, pero ¿quién hace en 180 kilómetros que un señor agazapado y escondido pues pueda tirar este tipo de chinchetas? Y además lo hace de una forma premeditada, es consciente de lo que está haciendo, busca el lugar, sabe lo que quiere, que no es ni más ni menos que hacer daño. Y al final, yo le digo, es posible evitar que la vía pública alguien de alguna manera pues pueda cometer delitos de forma inesperada o imprevista. Pero le digo que no, otra cosa es que tenemos que seguir trabajando.